Puntocom.es.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. I bé, és que mai plou a gust de tothom. Això és el que té. Això és el que té i el que ens passa sempre. Sempre hi ha un què, sempre hi ha un per què. I és veritat. És cert, tota moneda té dues cares. M'estic fent referència al temporal que vam viure doncs, aquests dies. Encara tenim una mar mogudeta, tot i així les alertes no estaran en marxa. Em refereixo a aquest temporal, sobretot, ja no de pluja. La pluja, ja comentava ahir, que va fer orris a moltes processons, però és que fa tanta falta l'aigua que dius, bé, ploraré amb llàgrimes petites, perquè sí, hauré d'esperar un any, però l'aigua és molt necessària, de fet, és una benedicció. Tota l'aigua va arribar quan havia d'arribar i s'ha recuperat una mica els embassaments a Catalunya. No tot el desitjat. Però el que ha fet realment mal és el temporal. El temporal de mar. El temporal de mar ha deixat sense sorra bona part de les platges a Catalunya. És un temporal que habitualment tenim a la costa mediterrània. No és una qüestió excepcional, però està aquesta sensació de que passa sovint i cada cop que passa ens quedem sense sorra a les platges. Possiblement és la sensibilitat que tenim davant de tot això. Ara, la gran pregunta és... I ara què? És a dir, no és la primera vegada que passa. No és la darrera vegada que passarà. La previsió climatològica, no meteorològica, sinó climatològica, és que tots aquests episodis vagin augmentant i de forma més severa, per qüestions del canvi climàtic. Ja és una realitat, això és una qüestió que ja veiem, no? Amb aquest boig que temps que està com una cabra. No, no està com una cabra, és que està evolucionant de forma natural cap on l'estem empenyant, no? Accelerant aquest canvi climàtic. Clar, a partir d'aquí, les administracions coneixedores de tot això, quines previsions tenen? Estem parlant que ens hi juguem el pa. Ens hi juguem el pa. Mireu, el rècord de feina que hem tingut aquest passat mes de març és gràcies al turisme. Hostaleria, sobretot, que han pujat, és una Setmana Santa molt bona, i estem parlant d'un sector importantíssim. Si no tenim platges, com ho farem, això? És sostenible començar a reposar tota la sorra? Però reposem sorra, però això és sostenible? I s'arriba a temps, aquesta és l'altra qüestió, s'arriba a temps i encara que s'arriba a temps i sigui que hem de posar i reposar sorra, la pregunta és, a part d'això, s'haurà de posar un pla de contingència? Què s'està fent? Cap on anem? Avui parlarem d'això, parlarem de la sorra. On va aquesta sorra? Tota aquesta sorra que es porta a la mar, se queda dins, torna? Bé, és un procés natural que estem patint. Sobretot, penseu una cosa. Penseu que les infraestructures que tenim a costa i rius, parlo dels embassaments, parlo de ports, parlo de totes aquestes qüestions, tot això frenen els sediments que portaven rius a les nostres platges. Un cas claríssim, però claríssim, era a posar el delta del Llobregat, però crec que el cas molt més clau, però per sobre de tot, és el delta de l'Ebre. El delta de l'Ebre és el gran exponent de la manca de sediments que portava el gran riu Ebre cap per tot el delta. Ara aquest aportament doncs, ha baixat moltíssim, moltíssim. I aquí, com era aquello d'esos vientos, estas tempestades, pues això ho tenim. Parlem de tot això i parlem de seguida aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz, i ara que parlem de temps, Doncs aquesta tarda de dimecres esperem una tarda molt, molt, molt estable. Molt estable, una tarda assolellada a tota la costa, a tot estirar, cap a Pirineu, Prepirineu, doncs interval de sol i núvols i pluges, algun plugin que es pot deixar escapar a la línia del Pirineu, a la Vall d'Aran, a l'Alt Empordà, per tota aquesta zona, el Ripollès, per tota la zona del Pirineu, possiblement s'escapa algun ruixat, si és que cau, eh? Si és que cau, cau alguna gota. Temps molt estable, temps molt estable. Les temperatures màximes pujaran lleugerament o moderadament, que podran es podran superar els 24 graus de manera local a punts de la meitat sud del litoral i a la vall de l'Ebre. Això és el que esperem de cara avui. Demà dijous, doncs, esperem un matí molt estable, assolellat a tot arreu de Catalunya, de dalt a baix, de nord a sud i d'est a oest. Doncs esperem un dia molt estable de demà dijous. I pujaran les temperatures. Demà dijous continuarà aquesta pujada de temperatures entre lleugera i moderadament. Insisteixo, tocaran sostre dissabte. Dissabte sí que s'esperem. Aquestes temperatures aniran pujant demà passat, divendres i dissabte, fins a arribar a punts de que podem fregar els 30 i pico graus de cara a dissabte. És el que toca, és un temps com el que toca, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però comentar-vos que l'autopista AP7 i a mig quilòmetre d'intensitat a Castellbisbal en sentit Girona per un accident que ocupa un carril. Per tant, precaució. A l'AP7 i intensitat a Gelida en sentit sud. Més endavant hi ha un carril tallat a Subirats en sentit Tarragona en sentit sud per un camió avariat i això pot alentir la marxa en aquest tram. A l'autopista AP7, a més, hi ha un carril tallat a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord per obres i en aquest cas hi ha intensitat. A la Nacional 260 es dona a pas alternatiu a Soriguera, Baro, per esllavissar de retencions en tots dos sentits, i a la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10 i a Cua de Rambla Prima de Barceloneta, en sentit Llobregat. És tot, és el Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Que tinguis un bon migdia i una bona tarda, Mireia, cuida't.
Moltes gràcies, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mai plou a gust de tothom. I ara, es presunta al sector turístic, s'arribarà temps de reposar la sorra de les platges? És el que toca, perquè segurament aquestes empreses que es dediquen a reposar sorra s'estan fregant les mans perquè tenim tot el litoral català. Són més de 500 quilòmetres per intentar reposar la majoria de platges. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
I què farem ara amb les platges?
Doncs, almenys, segons el que ha dit el govern central, és que la campanya d'estiu no es veurà perjudicada. Això vol dir, doncs, que reposarà la mesura del possible la sorra. Tot plegat després de la reunió que va mantenir el delegat del govern central a Catalunya amb els subdelegats del govern a Barcelona, Tarragona i Girona i també amb els caps de demarcació de les costes d'aquestes províncies. I és que, com es diria habitualment, doncs tenim les platges hecho unos zorros.
Hecho unas costas. És un desastre. L'any passat ja hi va passar, perquè això passa sovint, i això, tant de bo aquesta promesa arribi a bon port i a bon terme, perquè jo coneixo platges que l'any passat, eren mitjans de juliol, i encara estaven reposant la sorra. Ben entrada la campanya d'estiu.
I tot també depèn ara també de la direcció del vent, de la direcció... Jo ara me'n recordo que quan era petita estudiava en col·legi on el nom de les aules eren noms de vents. I dic, mira, i els he anat repassant amb la borrasca Nelson, ho han anat repassant, no? Sisellaveig, jo anava a Sisellaveig, setè Ponent i vuitè Mestral.
En aquest cas ha estat Garbí, no?
I Llaveig em sembla que Tarragona. O sigui que...
Ho hem tingut de tot una mica.
Sí, bueno, el cert és que les platges estan destrossades, o almenys una bona part del litoral, i això quan està a punt de començar la temporada alta de platja i de turisme. I és que hem vist onades de més de 5 metres, eh? I si repassem la situació pel litoral català, en el cas de les platges metropolitanes, la situació és de fragilitat màxima, segons ha alertat la pròpia àrea metropolitana de Barcelona. A Montgat, per exemple, s'ha perdut l'única platja on quedava sorra. A Badalona s'han produït retrocessos de més de 20 metres en algun punt. A Barcelona ciutat, el que s'ha vist és un desplaçament de la sorra de les platges des de Ponent cap a Llevant. sobretot a la de Sant Sebastià. A Viladecans s'han perdut 25 metres d'amplada, que es diu aviat, i a Castelldefels s'han inundat més de 200.000 metres quadrats de platja. Però la tempesta també ha afectat el litoral de Tarragona, principalment les platges llargues, les que tenen entre 2 i 3 quilòmetres, com per exemple la platja llarga del Miracle o la de Tamarit, que són algunes de les que s'han perdut sorra. Els ajuntaments de la zona, però, diuen que des de setembre que ja es produeixen temporals de component sud, que és un fet bastant inusual i que castiga precisament les àrees sud de les platges. I cap al nord, un dels municipis més afectats és Calonja, que valora inicialment en uns 450.000 euros els desperfectes provocats pel temporal al passeig i també les tasques de reparació per deixar la zona en condicions. Igual. Mm. Després ja, efectivament, està el tema de la sorra, que aquest és un altre debat. Déu-n'hi-do, com funciona tot això, aquests desplaçaments de sorra.
Sí, sí.
Perquè el que diuen és que es pot recuperar al llarg dels mesos, però clar, aquesta recuperació no serà
clar,
tan ràpida.
Ha de tenir
ràpida,
la mà humana aquí darrere, natural. Perquè la recuperació natural, estem parlant, no, igual mesos, vés a saber si anys, en funció de les corrents i demés. Però què passa amb tot això? Hi ha solucions davant d'això?
Hi ha solucions i fins i tot estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya que donen consells per mirar de reforçar sobretot ja no només les platges, sinó també infraestructures. Estem parlant dels ports o dels passejos marítims. S'ha localitzat, segons aquest informe de la Universitat Politècnica de Catalunya, del que parlarem avui, per cert, una trentena de punts del litoral que estan en perill.
Doncs parlem del tema, què passa amb la sorra de les platges, què podem fer, quines podien ser les solucions. Parlem amb el senyor Jorge Guillén, que és expert de l'Institut de Ciències del Mar. Jorge, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què està passant amb les platges? Darrerament, quan hi ha un temporal, això ha passat sempre? O és ara quan aquests temporals s'emporten tota la sorra de la platja?
Això ha passat sempre. El que passa és que ara el que hem fet és ocupar una part de la platja en passeig marítims, inclús en urbanitzacions. Hem disminuït les aportacions de sorra que arriben al mar i, per tant, ara estem molt més sensibilitzats per això.
És a dir...
Però això és un procés natural, però ara està agravat, no? Agreujat pel problema de l'ocupació que fem de la costa.
Bàsicament, suposo que responsabilitat també tenen totes les infraestructures que hem construït als rius, evitant que arribin també sediments. Seria una d'aquestes... Per això, precisament al delta això passa molt.
Clar, clar. Precisament la gestió del sediment, o sigui, els sediments que arriben a mar, per rius, per rieres, això és que s'ha rebaixat moltíssim en les últimes dècades i això és un factor molt, molt important. De fet, la gestió del sediment, com fer aquesta gestió integral del sediment, és una de les mesures principals per tractar d'adaptar-nos a aquesta nova situació.
Per què unes platges perden sorra i d'altres guanyen?
Bueno, perquè hi ha una dinàmica litoral que de fet algunes platges en funció de la seva disposició, pues són capaces tenen la capacitat de retenir aquesta sorra, mentre que en altres zones s'erosionen simplement per la dinàmica litoral. Mm.
Clar, sobretot a les platges que perden, hi ha una reposició de sorra, no? Però clar, no sé, la pregunta que em faig és si això és sostenible, és a dir, això no sé si va contra natura o és la part adequada o hi ha altres mitjans per evitar que les platges puguin perdre tanta sorra quan hi ha temporal.
Bé, jo de vegades poso l'exemple de la compte corrent. Si tenim una compte corrent i nosaltres fem un ingrés de 100, evidentment aquest 100 ens durarà un cert període de temps. Però si no ingressem més, no tenim la solució. Estarem en números vermells. Les platges funcionen de manera semblant. Les regeneracions és una solució parcial, però no és una solució definitiva.
Llavors, quina solució podria ajudar per intentar conservar la costa? Perquè, clar, estem davant d'un canvi climàtic, pujada del nivell del mar, vull dir, no, estem davant d'un problema important, eh?
Sí, és molt important, però des d'una perspectiva a llarg termini tenim que gestionar una amplada de costa de 80-100 metres d'aquí a final de segle. Llavors, aquesta és la perspectiva que tenim per adaptar-nos a canvi climàtic i a totes aquestes qüestions que estem parlant. No hi ha una solució fàcil per això, perquè tenim que pensar en aquesta gestió de sediment que estàvem plantejant, però segurament també planificació territorial, segurament en alguns llocs tenim que retrocedir i sobretot tenim que canviar la nostra mentalitat, perquè no podem mantindre les platges que tenim ara de cara al futur. O sigui, que aquesta mentalitat la tenim que canviar. Les platges canviaran i algunes probablement desapareixeran també.
Mm. És a dir, que el futur del litoral no és que sigui bon i dolent, sinó que serà diferent.
Exacte. Jo penso que aquesta és la idea fonamental que té que calar també a la societat. No és el dret el tindre la platja que tenim ara de cara al futur, perquè això segurament no serà possible, però ens hem d'anar adaptant a les noves circumstàncies.
Alguns tècnics parlaven de posar espigons davant de platges, sobretot les més turístiques, per evitar aquesta pèrdua de sorra. No sé si això serien coses viables.
Bé, els espigons moltes vegades poden treballar bé, eh? És a dir, els espigons el que fan és que disminuir la capacitat de l'onatge i de les corrents de transportar sediment, i llavors disminueixen també l'erosió de la platja. Però, clar, penso que probablement és inviable, no? Pensar una línia de costa com la catalana de 400-500 quilòmetres contínuament amb espigons. Jo penso que això no és viable i segurament no seria efectiu tampoc, perquè això per determinades localitzacions, per determinades àmbits, probablement pot ser una solució. Tampoc no hi ha solucions definitives. Pot ser una solució a curt termini, a mitjà termini. A llarg termini, probablement ja que pensar en altres solucions.
Clar, suposo que els primers que miren cap a costa, a part dels que vivim a costa i ens fa pena perdre la platja, és el turisme. El sector de turisme tan important a Catalunya, a Espanya, no sé, ha d'estar amb les orelles aixecades davant de tot això, no?
Clar, home, és perquè econòmicament realment és un sector molt, molt important, però el que hi ha que dir al sector turístic també és que hi ha unes mesures d'urgència, pues després del temporal que hem tingut ara, probablement hi ha que efectuar mesures d'urgència per rehabilitar parcialment totes aquestes platges, però que a mitjà i llarg termini el sector turístic té que canviar. No es pot basar exclusivament a la platja, sinó que en un ambient, inclús en un ambient costaner, a lo millor no tots els indrets poden oferir aquesta solució de platja, sinó altres activitats.
És cert que si el temporal és de Garbí, és possible que part d'aquesta sorra retorni?
Bueno, si és de Garbí o si és de Llevant,
Sí?
Una part sempre retorna. El problema de Garbí és que no és el temporal habitual que tenim ara. Nosaltres tenim una configuració, inclús la configuració de les bocanes del port, la configuració de la línia de costa, que està més pensada per aguantar els temporals de Llevant o del nord-est, que no aquests temporals de Garbí. Aquest temporal de Garbí el que fa és que el que habitualment són zones on s'acumula la sorra, les erosiona, i el que habitualment són zones on s'erosionen durant el temporal, ara s'acumula la sorra. Llavors, quan torni, diguem, les condicions naturals, és possible que una part d'aquesta sorra retorni també a aquestes zones erosionades.
Doncs, senyor Jorge Guillén, expert de l'Institut de Ciències del Mar, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i gràcies per respondre les nostres preguntes. Molt amable.
Un plaer.
Doncs aquesta és la situació que tenim a les platges. Segurament és qüestió de començar a mentalitzar-nos, Iolanda, que no tindrem un litoral com el coneixem, sinó que això canviarà.
Ai, què passarà amb la teva platja?
La meva platja ja no és la que era. Jo quan era petit, estic parlant del Prat de Llobregat, de la platja del Prat de Llobregat, que està enganxada amb Viladecans, amb Gavà, amb Castelldefels, és tota aquesta platja que va des del port de Barcelona, des de la desembocadura del Llobregat fins a les costes del Garraf, i ha perdut molts metres de platja. Hi ha una erosió importantíssima, eh? Estem parlant de 200 metres de platja que s'ha perdut, bàsicament, des de que jo era petit. Era una cosa...
Ha deixat molt malmesa, sí.
Sí, sí. Iolanda, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. De seguida parlarem del treball, de la feina. Però des d'una perspectiva concreta, addicció a la feina. Sí, segurament moltes persones em miren o poden escoltar, dic que em miren perquè la Iolanda m'estava mirant, però les que m'estan escoltant diuen, és possible ser addicte a la feina? Doncs sí, és possible ser addicte a la feina. I quan es converteix en un problema el fet de ser addicte a la feina? De seguida en parlarem, però abans... Vamos a hablar con Enriqueta. Vamos a hablar del plan 2-3. Vamos a hablar de perder peso. Porque si necesitas deshincharte y adelgazar y de las zonas más resistentes, como por ejemplo los muslos, las caderas, los glúteos o, por ejemplo, los hombres, la barriga, pues no te lo pienses más. Con el plan 1-2-3, en solo 3 semanas vas a eliminar de 4 a 7 kilos. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, muy buenos días, Cruz. Vamos a eliminar esos kilitos con el plan 1-2-3, que es rápido, que es seguro, porque es drenante, porque te deshinchas, porque pierdes peso, porque bajas volumen. Y además, al adelgazar, controlamos también pues el azúcar y el colesterol. Tenemos mejor humor, dormimos mejor, roncamos menos. Y además comiendo, porque no son batidos, no pasamos hambre. Y como tú bien has dicho, en 3 semanas el resultado podemos perder de 4 a 7 kilos.
Y además recibes una evaluación con tu plan 1-2-3 y con indicaciones rápidas, sencillas. Solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vasito de agua y ya está. Empezamos a bajar de peso y además, como es natural, pues es apto para todo el mundo. La primera semana vamos a limpiar, vamos a bajar el volumen, Enriqueta.
Sí, con los sobres de piña, que además nos ayudan a eliminar todas las toxinas, las retenciones de líquidos, y en esa semana ya podemos perder más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar, vamos a tener un vientre plano.
Claro, porque son los sobres de naranja que cuidamos la flora, reducimos la barriga, esa fatiga y combatimos el estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en la papada, en la cintura, en la espalda, en la barriga, en las piernas, de 4 a 7 kilos.
Entre semanas, evidentemente, ¿no? Si quieres informarte, si quieres tu plan 1-2-3, solo has de marcar ese teléfono, 650-51-52-53, porque si llamas ahora por ser oyente de COPE, Cruz, vamos a regalar estos parches reductores anticelulíticos para el vientre o para los muslos, que vienen 28 parches, ¿no? Y además, también, no pueden faltar, nuestras 3 infusiones, la detox, más la lipo, más la drena. Gran promoción con tu plan 1-2-3, solo has de marcar el teléfono 650-51-52-53. Y si al informarte lo quieres, pues lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería y por ser oyente de COPE sin gastos de envío, Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
El plan 1-2-3 es económico, fácil de hacer, rápido y seguro, con registro sanitario. Llama ya, 650-51-52-53, y vas a perder de 4 a 7 kilos. Y es que para perder peso es perfecto el plan 1-2-3, Enriqueta.
Es perfecto porque funciona, porque nos deshincha, porque bajamos ese volumen que tanto y tanto molesta. Estamos en una temporada de primavera, pronto está aquí el veranito, y lo que queremos todos, cambiamos de ropa y queremos tener una figura, pues bueno, bien, que se vea bien, tanto los hombres como las mujeres, Y lo puedes conseguir con tu plan 1-2-3 sin efecto rebote. En 3 semanas, de 4 a 7 kilos. Y hoy, esta gran promoción que te regalo, los parches reductores anticelulíticos y las 3 infusiones, marcando el teléfono ya, 650-51-52-53.
Y bueno, vamos a quitarnos las torrijas de encima, vamos a quitarnos los buñuelos de viento que durante toda esta Semana Santa se han enganchado ahí como paparras.
Pero, pues, qué ricos.
Hombre, eso sí, una cosa no quita la otra, Ya lo sabes, 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte sin ningún tipo de compromiso. Enriqueta, moltes gràcies, patons, patons.
Patons molt grans, adeu, adeu, adeu. Adeu,
adeu. I de seguida parlem dels workaholics. Els addictes a la feina, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Los 10 tenores en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Lunes 8 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.palaumusica.cat.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare. 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadores i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Trataré de amarte por amor al arte. Siempre
quan és un problema ser addicte a la feina? Sí, hi ha feines o hi ha persones que són addictes a la feina. Això, els anglosaxons són ràpids en posar noms a tot, posar etiquetes. Això té un nom que, evidentment, ve d'allà, d'anglosaxònia, que és workaholic. És un alcohòlic de la feina, en tot cas, un addicte al treball. Però en quin o per què s'arriba a aquest punt i quan es converteix en un problema i, sobretot, quina solució hi pot tenir? Tenim al telèfon el psiquiatre i professor de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Enric Armengou. Enrique, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quan es converteix en un problema ser addicte a la feina? Tothom pot ser addicte a la feina?
Bueno, jo crec que hi ha tres nivells, no? Hi ha un nivell que persones que són entusiastes de la feina, que la feina t'agrada molt, i no hem d'oblidar que la feina és un mitjà per sobreviure i guanyar diners, un mitjà per construir un món millor i un mitjà per desenvolupar-nos, no? Quan és una addicció? És una addicció quan això ja sobrepassa la vida quotidiana. I hi ha dos termes amb addiccions que són molt importants. Un, quan hi ha una abstinència, o sigui, quan no estic a la feina el cap de setmana no sé què fer, això per un cantó, i per l'altre cantó la tolerància. Cada cop necessito més feina per sentir-me bé, no? Això és les dues coses, la tolerància i l'addicció. I després va succeint que la feina, que era un mitjà per viure millor, acaba convertint-se en un absolut. L'addicte és només hi ha feina, no hi ha família, no hi ha amics, no hi ha cap de setmana, no hi ha estiu, i estic tot el dia treballant. Em vaig al barco, si tinc un barco, i estic allà amb l'ordinador, no? Això seria una persona addicta.
Clar, i a més, això ja començaria a ser perillós. En quin moment es converteix això en un problema?
Bueno, el problema, com tota addicció, com tota cosa a la vida, és un problema quan interfereix, un, amb la salut emocional, amb el benestar, o sigui que ja treballo per necessitat i per agòbio i perquè no m'organitzo i perquè tinc que treballar més, inclús amb èxit, però ho tinc que fer més, i després quan interfereix i es torna absolut, quan no cap res més. O sigui, quan no tinc temps per la família, quan no tinc temps pels amics, quan no tinc temps per cuidar el meu cos, o sigui, com tot és feina, i al final algo que inicialment era inclús de plaer, inclús entusiasmant, inclús de gust, al final és un agòbio, tot és un agòbio. I ja ho acabo vivint com que si no estic allà, no estic. No? I és la part de l'addicció. Quan diem addicció és que ja no és saludable, que ja domina ell, no el domines tu. De vegades, quan hi ha buits existencials, quan un amb si mateix no està del tot bé, quan un no es troba a gust amb si mateix o amb la seva existència, de vegades la hiperactivitat, l'hiperenfoque que diem, pues et fa sentir bé. Pues tot el dia treballa i així no penso en mi. I quan venen les vacances o quan em jubilo, és un moment que les consultes hi ha moltes crisis a la jubilació, perquè aquesta persona addicta a la feina, que de sobte la seva feina era el que li donava identitat, no, jo sóc metge, jo sóc no sé què, quan et jubiles, i ara què faig?
Clar, és a dir, que també aquesta addicció pot ser una resposta o una vàlvula d'escapament d'altres tipus de problemes.
Exacte. Sempre que hi ha una addicció, en el fons, és que aquest buit existencial l'estic com omplint amb algo que inicialment m'ajudava per estar millor, però amb el temps es converteix en com una mala solució per a un problema que no resol.
Bé, jo penso que no sé si tota la vida té solució, però pràcticament moltes coses la tenen. Això té solució? Com es pot?
Bueno, jo crec que hi ha dues coses. Primer és la prevenció. Hem de dedicar el temps al treball, el que calgui, molt si fa falta, per un tema. Per altre tema, saber no estar a la feina. Saber desconnectar... Ara tenim a la feina un problema, que és les feines del teletrabajo famós, no?
Sí.
Que igual no hi ha límit. I el dissabte per la tarda estic allà treballant, perquè com ho puc fer a l'ordinador, de posar coto. O sigui, tota acció humana ha d'estar situada en el seu entorn. Si nosaltres, per exemple, tenim una persona que està excessivament enganxada a la feina, ha de posar coto, ha de pagar el mòbil, ha de sortir de la feina, ha d'anonar, si és un negoci propi, pues, a fer la comptabilitat el dissabte. O sigui, tenir espais amb els que no vaig a la feina, que seria l'habitació del tòxic, per entendre'ns, i per l'altre cantó, omplir d'altres coses. O sigui, esforçar-te amb, jo què sé, pues, fer alguna activitat amb la teva dona, amb els teus fills, amb amics. O sigui, desenfocar la feina com un únic objectiu. Perquè molts cops, quan comencem a sobreenfocar la feina, ens podem tornar addictes i també ineficients. No per dedicar més temps, som més productius.
D'acord, sí, correcte. Doncs, senyor Enrique Armengou, psiquiatre i professor de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i haver respost a les nostres preguntes. Molt amable.
Doncs moltíssimes gràcies, molt agraït.
Un plaer. Doncs aquesta és la situació. Ja veieu, sou addictes a la feina. Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Bon dia.
Ets addicte a la feina?
Doncs no crec.
No creus,
no ho creus,
no tens clar.
Però clar, hi ha algunes coses que sí que les fem, no? Això d'estar connectats sempre, estar pendents, si es pot avançar alguna cosa, doncs ho avances. Això, doncs sí, però clar, es pot considerar una addicció? No crec.
Bé, Marc, jo sí que crec que ets un addicte a la feina, però bé, són punts de vista diferents en aquest cas. Què ens portes avui? De què parlarem?
Doncs mira, parlarem dels pisos desallotjats de Badalona, que hi ha novetats en quant a ocupació, a ocupes que ja doncs, estan instal·lats en aquests pisos desallotjats. En parlarem i escoltarem també l'alcalde, Xavier García Albiol, que ha parlat sobre el tema.
De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unos espárragos verdes de origen nacional manojo de 300 gramos por solo 1,99€. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Hey Fonsi.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. Hey,
el que està sonant, és Luis Fonsi. Luis Fonsi, Marc Puerto, saps qui és Luis Fonsi?
A mi m'encanta Luis Fonsi.
Has d'agradar que Luis Fonsi? Aquest no eres tu, no eres tu, soy yo, però també és l'autor de la mega famosa Despacito, no?
Home, i tant.
Despacito.
Té exitazos.
Home, sí, té aquells. Doncs tinc una bona notícia per tots vosaltres, perquè Luis Fonsi acaba de confirmar la seva assistència al Festival de les Nits a Barcelona, Palau de Pedralbes, i és un bon què. Aquesta cançó ho ha patat tot.
Ho ha patat mundialment.
Ni ell s'ho esperava.
No.
Ni ell s'ho esperava. Quan va veure... És com les coses que se fan virals i no t'ho esperes, perquè, bé, la cançó ho ha donat la volta. Doncs estarà present a les Nits de Barcelona, al Festival del Teu Estiu, les Nits de Barcelona, al Palau de Pedralbes. Doncs ja saps que pots viure aquesta experiència a les Nits de Barcelona, als jardins del Palau de Pedralbes, amb un cartell que, a part de Luis Fonsi, que acaba de confirmar la seva assistència, estan Pretenders, Juanes, Patti Smith, Rumors of Fleetwood Mac, Luz Casal, Sopa de Cabra, Vanessa Martín, Joan Daussà, Taburete, El Can, Camica, Diana Krall, Simple Minds, uns quants més, eh? Tot això a les Nits de Barcelona, Palau de Pedralbes. Les teves entrades les pots aconseguir a nitsdebarcelonapedralbes.com. nitsdebarcelonapedralbes.com i gaudeix del festival que farà brillar el teu estiu.
Que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar, y si te enamoras, te juro.
lo que me enamoró.
Marc Puerto, i a Badalona tenim un què i un altre cop amb ocupes. De fet, dels 120 pisos desallotjats a l'illa del carrer Canigó de Badalona per l'esfondrament del número 9 a principis de febrer, recordeu aquella notícia, i fins i tot, lamentablement, van morir 3 persones, n'hi ha 2 que estaven ocupats il·legalment. Hi ha cap novetat al respecte, Marc?
Doncs sí, són 2 habitatges del número 118 del carrer d'Ausias Marc, desallotjat el 6 de març per l'aparició d'esquerdes, i l'alcalde, Xavier García Albiol, ha avisat avui que aquests veïns no podran tornar a entrar a casa perquè no s'obrirà la porta a cap ocupa. Albiol diu que només es donaran claus als veïns que siguin propietaris o llogaters.
Ens estem trobant un problema, i els hi dic, alguna d'aquestes finques està ocupada, algun d'aquests pisos, sobretot del carrer Ausias Marc, estava ocupat. Ja els hi adelanto, ocupat il·legalment. L'Ajuntament de Badalona no entregarà les claus dels pisos a qui no sigui el seu propietari o el seu llogater legalment demostrable. Això ja ho dic, i que ningú no pensa en altra cosa. El govern de Badalona no obrirà les portes a cap ocupa perquè entri en un pis. I ho adelanto, eh? Les claus se'ls hi tornaran amb aquells veïns que són propietaris o que són llogaters. En els ocupes no se'ls entregarà les claus. Decisió del govern, decisió meva. A part d'aquí, s'ajudarà a tots els veïns que calgui i que sigui necessari.
De fet, la setmana passada ja van començar a tornar a casa els veïns del número 5 del carrer Canigó, també desallotjat, després de que s'hagi reforçat l'apuntalament de l'edifici.
És un què tot el que tenim a sobre, i a més no és una qüestió fàcil, sobretot amb la problemàtica que hi ha. El cas és que l'alcalde de Badalona ho ha dit clar, si no demostres que ets el propietari, no et donaran claus.
Exacte.
Veurem com acaba tot això. Marc, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon què. Marc, tu no tens cotxe, no?
No. Encara no.
Encara això no. Vol dir que tens pensat tenir cotxe?
Tinc pensat tenir cotxe, tinc pensat treure'm el carnet, però no sé quan podré. No sé quan tindré temps de fer-ho.
Però esclar, clar, al final... tu tienes pasta.
Què va? Bueno, no discutirem això aquí.
Que tu tens possibles.
No, però també temps per treure, clar, has de fer unes pràctiques...
Però ja no és això, eh? Això seria un altre tema. De fet,
un programa, home.
De fet, cíclicament ho hem tractat aquí, el tema aquest, i és la manca d'examinadors que hi ha a Catalunya.
També.
Però alarmant.
De fet, ara hi ha cua d'espera per fer les pràctiques
alarmant.
I treure't el carnet. Imagina't que a sobre he de fer cua d'espera.
De fet, hi ha una mena de turisme que és turisme de carnet, de conduir. El turisme de carnet de conduir, molts catalans van a Conca a treure's el permís de conduir de forma express. No sé si això ho saps.
És una opció, no?
No sé si això ho saps, és una opció. Ja saps que, a més, Conca és un lloc meravellós per visitar, per exacte, gaudir de que és molt, molt desconegut pels catalans, per la majoria, i Conca té uns quers magnífics més enllà de les cases colgantes, molt més enllà de les cases colgantes, eh? Doncs mira, turisme de permís de conduir. Ja t'ho pots ben apuntar, eh?
A veure quan trobo un...
Sí, sí, perquè aquí hi ha un problema amb els examinadors, eh? Sí. És un tema a tractar i que tornarem a tractar un cop més aquest turisme de permís de conduir. Però jo això ho deia perquè si tens un cotxe i el vols vendre, ja saps que hi ha un lloc. És recordmotor.com, dona, amb cada quilo.
Volia que ho diguessis tu.
Pobre Marc Puerto, que la fico en uns bassalets, pobreta. Recordmotor.com amb cada quilo. El millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Què has de fer? Doncs mira, entres ara a recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés, i si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassarà el cotxe amb 200 euros de més. Ja ho saps, recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci tota la resta. Ells s'encarreguen de pràcticament tot. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Recordar que totes les xerrades que hem tingut aquí al Herrera Cope Catalunya les podreu escoltar a la web de la casa. cope.es/Catalunya. Allà, a més, trobareu totes les notícies, com per exemple el fet de les dades d'Hisenda. Les dades imprescindibles que has de conèixer per fer la declaració de renda. És una qüestió important. I tota l'actualitat de successos que estem tenint i que estem seguint, com per exemple, doncs... aquesta notícia lamentable amb la que ens despertaven, aquesta situació d'aquest nano de 5 anys trobat mort a ganivetades a un pis de Girona. La mare està greu i acaben de detenir fa unes hores el pare, l'agressor, el presumpte agressor. Arribarem a la una i després, ja entrat en migdia, parlarem de les pigues. Quan s'ha de consultar un dermatòleg? En quin moment ens hem de preocupar per això? Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.